Tenim sentència, però s'ha fet justícia? Les dones i els dies fa dies que som a Avinyó per seguir el macrojudici del cas Pellicó. Podríem dir que la sentència ha complert expectatives d'entrada. Dominic Pellicó, el principal acusat, ha estat condemnat a 20 anys de presó i la resta amb penes de 3 a 12 anys. Però 6 dels condemnats no entraran a presó. Aquests tornaran a viure a la zona, a Masan, a les seves cases, a la normalitat. Se'ls trobarà un dia, Gisel, pel carrer? I els fills? El cas s'ha acabat. Sí, els condemnats no recorren la sentència, però ara continua la vida. Gisela ha demostrat, com sempre, la seva força i la seva elegància. Ha agraït les mostres d'afecte que ha rebut de tothom i ha fet menció a totes les víctimes no reconegudes, a totes les dones que viuen situacions com aquestes i no tenen el seu suport o no poden denunciar-ho. Com dèiem, tenim sentència, però tenim justícia? Ho reflexionem en aquest programa.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Tu es venu en vie sans une pause en moi. C'est vrai. Les jours immobiles comptent les heures de nos plus lourds.
I comencem amb aquesta cançó de Cœur du Pirate, que justament parla de honte et de pardon, que vol dir de vergonya i de perdó, que és un molt bon resum del que ha passat avui amb el cas Pellicó. És aquesta cantant canadenca i que posa aquest tema sobre la taula. Vergonya de justícia, això és el que cridaven moltes de les dones que s'han acusat avui al Tribunal de Justícia d'Avinyó. Porteu els advocats i els jutges al tribunal, cridaven. No hi havia satisfacció pel que ha viscut Gisel Pellicó durant aquests 10 anys i segurament és difícil de perdonar tot això que ha viscut. Però nosaltres avui doncs, intentarem reflexionar sobre tot el que hem vist, el que ha passat, molt interès mediàtic, però què en pensen els francesos? Avui també tenim ganes de dedicar aquest programa al nostre company Guillem Gelpí, que ens ha deixat avui, i volem i tenim ganes d'enviar una abraçada als companys de la ràdio i també a la seva família.
Les dones i els dies, perquè la vergonya ha de canviar de bàndol. Est-ce que ce serait vraiment un drame si on le montrait comme il est? Le corps des femmes porte leurs âmes, porte la vie, porte leur drame. Le corps des femmes, leur seule maison, toujours saccagée sans raison.
I com dèieu, esteu sentint Catalunya Ràdio, passen 9 minuts de les 9 de la nit, tenim ganes, doncs, ja que hem vingut a Avinyó, portem dies treballant i estem cansades, però amb gust volem parlar de l'impacte del cas de Gisel Pellicó des de Catalunya i amb les nostres companyes també, doncs, que ens acompanyen aquí a l'estudi perquè hem fet molta feina. L'equip de les Dones i els Dies ens hem desplaçat fins a Avinyó per conèixer de primera mà la resolució del cas i la Lali Colomer ha tingut accés a la sala dels jutjats on s'ha pogut escoltar la sentència. Lali, com ha anat tot això?
Hola, bona nit. Doncs ha estat molt intens, com tu bé deies, en poques hores han passat moltíssimes coses. De fet, l'ambient ja es va començar a escalfar i la nit amb la penjada d'una pancarta a la muralla que està just davant dels jutjats on es podia llegir Merci, Gisel. I aquest matí, penseu que abans de les 7 del matí, que encara no havia sortit el sol, si passaves per davant del Palau de Justícia d'Avinyó, ja podies entendre que alguna cosa grossa estava a punt de passar. Hi havia una cua d'uns prop de 200 periodistes que estàvem esperant que ens deixessin entrar i, a més, tot això sumat a un fort dispositiu de seguretat de gendarmes que es començaven a desplegar al voltant de l'edifici. Un cop hem pogut accedir i els jutjats. Hem estat testimonis d'aquella imatge que tant ha estat comentada, tan polèmica, que és que els acusats entraven exactament pel mateix control de seguretat que la víctima i que els familiars de les víctimes. Primer hem vist entrar la Carolina...
Però poca seguretat, eh? Hem tingut tota la sensació de que no hi havia molta seguretat en tot això, no?
No, perquè és que, de fet, també el problema és que és un jutjat molt petit i sembla que d'alguna manera els hi ha vingut tot una mica gros i han anat com improvisant, doncs, segons han anat passant els dies, els fets, i també segons l'esdeveniment ha anat prenent, doncs, cada vegada més, ha estat més mediàtic i més, s'ha anat creant més expectativa. I avui, doncs, hem vist, doncs, d'una vegada més, doncs, com la, per exemple, la Carolina i els fills de Giselle entraven pel control de seguretat al costat dels acusats, que eren fàcilment identificables perquè alguns anaven tapats, doncs, amb mascaretes, amb bufandes, i també molts ja anaven amb una bossa amb articles personals que els hi revisaven, perquè molts d'ells segurament ja eren conscients que no podrien tornar a casa seva. Doncs l'última en arribar ha estat Giselle Pellicó, cap a les 9:45. Ràpidament ha estat tapada per un gran núvol de càmeres.
Estàvem allà, pràcticament. No, ha sigut molt difícil veure-la.
Ha sigut molt difícil veure-la perquè, és el que dèiem, el control de seguretat, és que podies gairebé tocar-la, i tot i que hi havia... L'han encapsulat una mica, hi havia, doncs, personal de seguretat que l'han encapsulat, bàsicament perquè no quedés esclafada entre tantes càmeres i tants periodistes, però era difícilment reconeixible perquè Giselle Pellicó és molt petita, és molt menuda, té una gran força, però físicament realment ha estat Gràcies. Difícil de veure-la.
Alguna sorpresa amb la sentència, no?
Doncs mira, la sentència ha començat, el president del tribunal a les 10 del matí ha començat a llegir la sentència. Hi havia, penseu que a la sala, a l'haver-hi tants periodistes, hi havia moltíssim soroll, però quan ha començat a les 10 del matí a llegir la sentència, hi havia un silenci absolut a totes les sales, tothom molta atenció, hi havia fins i tot, a poc han anat llegint, doncs, les penes, se sentia el soroll que hi havia fora, és a dir, imagineu, doncs, la tensió que hi havia en aquell, jutjat. Moltíssims periodistes que s'han hagut d'anar repartint en diferents sales, ens han prohibit absolutament enregistrar res, ni imatges ni so, i ho veiem a través d'una pantalla amb una imatge fixa.
Tu, de fet, ens enviaves missatges i ens deies acabarem aixafades.
Acabarem esclafades, perquè a més és el que té, no?, els jutjats, que no saps massa ben bé quan passaran les coses i has de fer el que s'anomena guàrdia, no? Esperar que vagin passant els esdeveniments, que et vagin informant, doncs ara sembla que sortirà, sembla que entrarà, sembla que diran això, però en qualsevol cas, quan s'ha llegit la sentència, que el president del tribunal ho ha fet relativament ràpid, he de dir que gairebé en mitja hora ja sabien quines eren les penes dels 50 acusats, és a dir, ha hagut de llegir 50 noms amb els 50 penes, ha estat relativament ràpid, i evidentment la més esperada era la pena de Dominique Pellicot, que ha estat la primera, i com tu has explicat, doncs, ha estat una condemna de 20 anys, i la resta dels acusats, tots han estat condemnats, no hi ha hagut cap innocent, tot i que, com deies, doncs, alguns sortiran amb llibertat perquè tenen pocs anys de condemna i perquè, doncs, ja han complert alguns mesos de presó provisional. I aquesta part potser ha estat la més polèmica de la sentència, perquè en aquests alguns casos esperava més penes i no ha estat així.
Tu estaves davant, al final, quan s'han acabat tot aquest deal, que la condemna de cadascun, Giselle Pellicó ha donat les gràcies, no? Com ha estat la reacció d'ella?
Exactament. Doncs després de llegir la condemna, doncs ja se sabia que Giselle Pellicó se't voldria adreçar unes paraules públiques, i doncs s'ha fet, doncs, una altra vegada, doncs, tots els mitjans hem estat esperant, perquè no ens han dit a quin moment sortiria, hem estat fent guàrdia perquè Giselle Pellicó doncs fes la seva compareixença. Ha estat una compareixença breu, no ha volgut, no ha acceptat preguntes dels periodistes, i el que s'hi ha destacat, doncs, ha volgut agrair tot el suport que ha rebut durant tot aquest temps, i ha dit, doncs, que espera que la seva exposició pública hagi servit per alguna cosa.
J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès...
He volgut obrir les portes d'aquest judici que va començar el 2 de setembre perquè la societat pugui obrir un debat. Una decisió de la qual mai m'he penedit. Tinc la confiança que, de manera col·lectiva, tinguem la capacitat de construir un futur on cadascú, homes i dones, puguem viure en harmonia dins el respecte i la comprensió mútua.
Dans le respect et la compréhension mutuelle. I was on a heavy tip, trying to
cross a canyon with a broken limb. Això és el que passava a l'interior del Palau de Justícia de Vinyol amb l'Ali Colomer, però a l'exterior, a les portes d'aquests jutjats, hi havia un centenar de persones des de primera hora del matí per donar suport a Gisela, entre els que estàvem nosaltres, mentre esperàvem la sentència, que hem agafat fred als peus, també, i que ha anat augmentant tota aquesta pressió que hi havia i aquest bullir d'olla durant tot el matí. Una d'aquestes persones, evidentment, també estava amb mi, era la Roser Perera, que, escolta, Roser, ho has d'explicar a Catalunya, tu t'has colat. Has passat per davant de tothom, sí o no?
Sí. S'ha de notar una mica l'experiència d'anys de tribunals, d'això, de sortejar moltes dificultats i avui aconseguit... hem aplicat la tàctica i ha resultat molt bé.
Doncs has aconseguit estar davant de la policia. O sigui, sí. Tu has tingut accés a veure Gisela quan entrava, quan sortia del jutjat. Sí. Ho has vist tot.
Sí, sí, sí.
Però,
sí.
Escolta, què més ha passat allà fora?
Doncs, mira, molta emoció, la veritat, perquè el cas aquest Pelicó doncs, té molta importància. Ha aconseguit unir les diferents corrents feministes que hi ha a França, que estaven una mica fragmentades.
Com a Catalunya, com a tot arreu.
És el que té. Estem malavinguts, les famílies. Llavors, totes eren allí, davant del tribunal, no només dones, també homes, i tots els periodistes de mitjans de comunicació de tot el món que... La Laia ja ha comentat abans. I com deies tu, amb fred, perquè en aquella hora estàvem 8-9 graus.
160 periodistes de tot el món acreditats allà i de fet, ens han entrevistat fins i tot a nosaltres. Ara no voldríem donar-nos el mèrit, però clar, era com que hi havia certa expectació en que hi haguéssim tantes persones. Ens preguntaven què fan, què feu venint de Barcelona, no?
Exacte. Preguntant d'on sou, per quin mitjà treballeu? I a mi m'ha sorprès doncs, que fins i tot, quan els hi hem dit Catalunya Ràdio, no? La Ràdio de Catalunya, doncs que ens han donat les gràcies per la difusió del cas i a més, com deies, sí, ens han entrevistat, bueno, bàsicament a tu, a Sky News i France 24, perquè volia saber què fèiem allí i tu els has explicat perfectament.
Bueno, jo crec que hi havia expectació i jo crec que fins i tot els mitjans, tots entre nosaltres, hi havia certa sorpresa de que hi fóssim tots allà i és que crec que és un cas sobretot mediàtic, no?
Absolutament. I... mediàtic i emotiu. Almenys a mi m'ho ha semblat, val? I a mi m'ha copsat l'entrada dels tres fills de Gisela Pelicó, perquè, a més, ha estat una casualitat que jo, justament quan arribava als jutjats, m'he trobat els tres fills que anaven amb una televisió que els estava gravant i jo no m'he adonat que eren ells fins quan ja feia una estona que estava caminant. Vull dir que pot ser perfectament que es pensin que era de la comitiva, però no ho era. A mi també m'ha emocionat molt l'entrada d'en Bella i la d'alguns acusats que, bueno, aquest no m'ha emocionat tan positivament, però sí que m'ha sorprès, vull dir, ja estic acostumada, però m'ha sorprès, que era molt tumultuosa.
El menyspreu, no? Ens han ensenyat.
Sí. Doncs això, les feministes, diguem, els escridassaven i llavors ells una mica com a resposta, no?, els hi han aixecat el dit del mig i amb menyspreu, no?
I moltes pancartes, Roser.
Sí. El missatge més repetit era «Merci, Gisela, gràcies pel teu coratge, Portugal està amb tu, t'estimem», perquè hi havia feministes d'arreu, també catalanes, crec que tu n'has vist dues. I després altres pancartes de totes les dones, «Estem amb tu».
Una cosa molt curiosa que ens ha cridat l'atenció i no tenia res a veure amb la vitamina C que necessitem a l'hivern, i és que han repartit taronges, i la taronja és un símbol, oi que sí?
Sí. I mira que ens hagués anat bé, aquesta taronja, en aquella hora. Doncs sí. Mira, elles portaven una caixa de taronges que les repartien entre les que estàvem concentrades allí, i la policia els hi ha confiscat la caixa, jo crec, doncs, perquè per por, perquè les tiressin als acusats, perquè la veritat és que hi havia moments que estaven ben enfadades. Són molt potents i molt fortes, aquestes dones.
El que passa és que hi ha el símbol de darrere d'aquesta taronja, és que aquella frase que diem aquí a Catalunya de... Tu m'ho diràs.
Sí, jo t'ho dic, vinga.
Sí.
Tita voladora a l'exprimidor... A l'exprimidor, tita violadora a l'exprimidora. En aquest cas, l'exprimidora de taronges, clar.
Exacte.
Dir també que les concentrades no només han cridat consignes, també han cantat mentre esperaven la sentència abans i després.
Fet sur le banc des accusés qui ce jour-là se trouvait sur le banc des accusés. Face à lui vivante et fière, une victime en colère. Face à lui vivante et fière, une victime en colère.
Cantant, també hi ha hagut moments d'emoció, de cantar.
Sí, sí, quan han sortit els familiars d'alguns dels acusats plorant per la condemna a presó, amb el cap baix, un altre moment tens estat quan ha sortit alguns dels condemnats que no han ingressat a presó, i sobretot quan un dels advocats d'ells s'ha encarat amb les feministes, de qui ha dit que eren molt agressives i que no s'hi podia parlar. Els hi ha dit exactament hienes. L'han hagut de tirar cap a dins el pati dels jutjats perquè realment molts se'l volien menjar.
La veritat és que jo estava davant i ella ha vingut a provocar a la gent que estava fora. Són coses que són difícils d'entendre, sobretot doncs, en un judici seriós d'aquesta magnitud, amb tot el que ha passat darrere. Però, Roser Parera, moltíssimes gràcies a l'Ali Colomer per explicar-nos tot el que hem viscut com a periodistes allà, perquè, com dèiem, també hi ha una part molt mediàtica en tot aquest cas.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
I, evidentment, estem aquí a Avinyó, però tenim també moltes ganes de parlar de l'impacte del cas de Giselle Pelicot des de Catalunya, i hem convidat a l'advocada Maria José Varela, especialitzada des de fa més de 40 anys en la defensa de la violència masclista, ha aconseguit sentències històriques a favor de les dones, també és professora, psicòloga. També parlarem, evidentment, amb una dona doncs, que apreciem moltíssim i que ha parlat molt d'aquesta qüestió, és Victòria Rossell, jurista, exdiputada, exdelegada del govern espanyol contra la violència masclista durant l'etapa d'Irene Montero. I també a l'estudi sabem que ens acompanya la Mar García Puig, que és escriptora, exdiputada de Podem, feminista, col·laboradora del programa. Bona nit, Mar. Em sembla que estàs allà a l'estudi.
Sí, estic. Bona nit, Montse. Moltíssimes gràcies per tot el que ens esteu explicant aquests dies.
Volem parlar amb Maria José Varela, que ja la tenim. Ja, com dèiem, una dona amb un background i amb una feina molt important a les esquenes. I tenim ganes de parlar amb ella perquè és una dona especialitzada des de fa més de 40 anys en la defensa de la violència masclista. Maria José Varela, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, bé. De totes maneres, volia indicar que jo no defenso la violència, defenso les víctimes, en tot cas.
Perdona. Disculpa, perquè estem entre aquí i allà i a vegades se'ns escapen coses. Dominique Pelicot ha estat condemnat a la pena màxima de 20 anys de presó per violar, drogar i gravar la seva dona. Com valores aquesta sentència? Creus que estem parlant d'una sentència històrica?
A veure, jo la sentència no l'he pogut llegir, però és evident que aquest és un cas històric perquè la conducta no només és una conducta terrible, delictiva, vulneradora de qualsevol dret de les dones a la seva integritat física i psíquica, sinó que abarca una quantitat d'autors increïble. És a dir, que no hem vist gaires procediments en el que hi haguessin 50 agressors. Jo, per exemple, havia portat a Barcelona l'època dels violadors múltiples, el violador de la Vall d'Hebron, el violador el segon violador de l'Eixample, el del Xàndal. Tots aquests acumulaven víctimes, però fins a un número de 50 agressors contra una dona, dient, amb aquesta proporció, jo crec que no hi ha gaires més casos al món. Per tant, en aquest sentit, sí que és un precedent històric, no?
És un precedent històric, com dèiem, hi ha molt interès a nivell europeu. A França, les coses, jo crec que encara els hi falta reflexionar moltíssim sobre la violència. El tema, per exemple, de la qüestió del consentiment, em fa la sensació, estan aquí, que encara estan molt a les beceroles, però, clar, dels altres 50 acusats d'agredir Gisèle Pelicot també han estat declarats culpables en la seva immensa majoria, però n'hi ha d'altres que han quedat en penes inferiors. Com ho valores, això?
Clar, és que això hauríem de veure la sentència i veure cas per cas si és que realment corresponia aplicar algun atenuant o la situació no era la mateixa. No ho podem dir amb caràcter general, oi? Uh-huh. El que és evident és que aquest cas ha provocat entre l'opinió pública un debat, i aquest debat és important perquè nosaltres hem anat evolucionant en la nostra legislació justament perquè hi ha hagut molt debat social i perquè les dones i el moviment feminista van fer públiques les situacions en les que es trobaven quan hi havia agressions. Aquí, a Catalunya, també hem viscut situacions de violència, de violació a través de les drogues químiques i la submissió química. No és evidentment el primer cas, n'hi ha hagut més, i tot això ha provocat un debat que ha fet que les lleis, que el legislador també avancés en les reformes legislatives, la qual cosa és un instrument important per lluitar, no és l'únic, però és un instrument important per lluitar per la seva erradicació.
Personalment, ho dèiem abans, tu portes més de 40 anys amb casos de violència masclista. En aquest cas, què t'ha impactat més d'aquesta història terrible? Perquè jo crec que totes hem estat molt amatents, perquè d'alguna manera aquesta dona la veiem sense poder sortir-se'n, no? En una situació que...
A mi el que més m'ha impactat dintre de tot el terrible que hi ha hagut en aquesta història és la situació d'ella. Per un costat, la valentia que ha demostrat, i per un altre costat, que jo sé que encara no ha sortit tot el mal que ha rebut. Quan una dona pateix una agressió tan forta, normalment li queda una ferida que dura, en molts casos, per vida, i si no, durant molts anys, no? Jo crec que això, per ella, evidentment té un cost importantíssim, però a més hi ha una altra qüestió, que són els tres fills, que s'han hagut d'enfrontar a reconèixer que un pare que els hi semblava normal en realitat tenia actituds tan absolutament danyines, tan greus com les que s'han posat de relleu en aquest judici. Jo, en alguns casos que he portat temes d'assassinats a dones, he pogut viure amb els fills, sobretot si eren una mica grans i eren capaços de verbalitzar-ho, el patiment que els hi suposa ser fills d'un pare que és capaç de fer aquestes agressions tan greus.
Uh-huh. Ens ho preguntàvem al principi del programa, no? Ara s'ha acabat el judici, però continua la vida. Gisèle, no sabem si es trobarà els condemnats pel carrer o quines situacions haurà de viure, no? Aquí no sé també si està prevista cert treball i certa companyia, no?, per part dels estats, de les institucions, per treballar tot això.
Generalment hi ha recursos per a les dones que són víctimes de violència. No sé exactament com estan a França. Fa un temps, jo recordo que molt abans que nosaltres tinguéssim cases d'acollida, ja hi havia a França pels casos de violència en l'àmbit familiar. Per tant, segurament que hi haurà recursos. Però inclús així, i malgrat això, la dona tindrà aquesta ferida dintre seu. És que és una situació realment gravíssima. És veritat que, a més, molts són d'un entorn geogràfic molt proper i, per tant, és probable que al llarg de la seva vida pugui coincidir, i això encara incrementarà més el seu patiment, no?
Alguns condemnats no entren a la presó. Com llegeixes tu la reinserció en aquests tipus de delictes? Perquè el que sobtava molt en aquest cas és que jo crec que no hi ha consciència del que han fet. Alguns es defensaven fins i tot, o deien que ella no ha consentit ni ha deixat de consentir perquè estava drogada. I això em sembla terrible, però em sembla terrible també el missatge que s'envia.
Clar, aquí hi ha diferents qüestions amb el que tu planteges. Per una part està el debat sobre com pot ser que éssers humans siguin capaços de mantenir relacions sexuals amb les dones que estiguin en situació d'inconsciència i això els hi produeixi un plaer. Realment, aquesta qüestió jo crec que mereix un debat perquè això no és inherent a la condició humana. En tot cas, és un component cultural o ideològic que crec que és molt important lluitar contra aquesta situació. Que una mica és també la situació dels prostituïdors, no? Que els és igual la persona amb la que estan. En tot cas, dissocien la persona del sexe. Això a mi em sembla molt greu, una qüestió realment molt greu. Després tu plantejaves lo de la reinserció. Aquest és un debat també molt antic en el que anem per un costat dient que tenim bona voluntat de que qualsevol delinqüent es rehabiliti, però per un altre costat no podem fer menys que assumir el fracàs fins al moment de les rehabilitacions dels violadors. Els violadors múltiples dels que jo et parlava abans van sortir de la presó sense haver-se rehabilitat i la presó, a més de ser un càstig, té una funció rehabilitadora. I a mi em consta que aquests d'aquí, que estaven a Catalunya, en les presons s'havien apuntat en els programes de rehabilitació i van sortir amb informes dient que no estaven en absolut rehabilitats. És a dir, encara que s'intenta, de moment,
tenim
òbviament,
molta feina a fer.
No s'ha aconseguit.
Està claríssim. Maria José Valera, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, amb tota la teva experiència. Un dia t'hem de convidar al programa per parlar amb calma, però gràcies per rebre'ns aquest vespre. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Bona nit. Adéu. Merci. Durant aquests dies, parlant amb diferents advocades, activistes franceses, ens asseguraven que França té molt a aprendre de l'estat espanyol pel que fa a les violències masclistes. Ahir ens ho deien al programa. El cas de la manada, sobretot la llei del només sí és sí, han suposat un canvi brutal a l'hora d'entendre i legislar aquestes violències. I en aquest sentit, per això teníem ganes de parlar amb Victòria Rossell, jurista, exdiputada i exdelegada del govern espanyol contra la violència masclista durant l'etapa d'Irene Montero. Bona nit, Victòria, com estàs?
Bona nit, buenas noches, muy bien, gracias.
Com valores la sentència del cas Plicó en el teu cas i si et sembla justa?
Bueno, la sentencia no la conocemos todavía, no hemos visto el contenido, ¿no? Pero es evidente que este caso en Francia ha supuesto un revulsivo y las feministas francesas que se quejan con razón de que más o menos el 80% de las denuncias, de las mujeres que denuncian, ven sus casos archivados, están de nuevo sacando a la calle la necesidad de legislar conforme al Convenio de Estambul y que violación o agresión sexual sea cualquier acto sexual sin consentimiento, no con intimidación, violencia y en el caso de Francia amenaza o sorpresa, ¿no? Lo que nos pasaba aquí antes de 2022.
El que sí hem tingut clar i hem vist clar és que el consentiment és una qüestió que encara no es planteja. De fet, quan anàvem molt per aquí al carrer, vèiem que ens parlaven de que estaven xocats, però no hi ha molta reflexió des de la societat francesa encara. Falta tot això.
Sí, sí, creemos que la sociedad francesa, bueno, pues en su día fue claramente más avanzada que la española, pero ahora mismo, bueno, pues ellas mismas se están quejando de las condiciones en las que se plantea este debate, que no es solo jurídico, efectivamente, es un debate cultural y un debate social, porque, bueno, fue difícil cambiar una ley en una sociedad tan machista como la española también, pero es mucho más difícil cambiar una cultura, que los hombres también reclamen que, como ha dicho Giselle Pelicot, la vergüenza cambie de bando, que se les señale a ellos y no a quienes denuncian.
Totalment. La llei del només sí és sí, que ha estat tan criticada en aquest país, ara resulta, veient el cas Pelicó, que podríem pensar potser fins i tot que és exportable, no? I que potser estaria bé portar-la a altres països.
Sí, hi ha molts països que consideren a Espanya un exemple de legislació avançada en garantia de los derechos de la libertad sexual de las mujeres. Y no hace tanto, pensemos, allí en Cataluña tuvisteis un ejemplo en la manada de Manresa, en 2019 se violó por 4 hombres a una niña de 14 años que sufrió 4 penetraciones vaginales y 2 bucales, 2 felaciones, y un hombre que se quedó mirando y no fue condenado, ¿no? Esto en su momento fue condenado como abuso sexual. Ahora mismo sería agresión sexual, porque esa niña no podía decir que no. Y es él tampoco, aún no hemos podido ver la sentencia, lamentablemente, pero claro que no podía decir que no, y ni siquiera se le reconoció la intimidación ambiental como a la víctima de la manada de Pamplona, porque ella lo que estaba era bajo los efectos de alcohol o drogas, ¿no? Y esto es tremendo porque fíjense que lo que pasó en este país en 2019. A esta niña no se le reconoció intimidación porque no estaba consciente y debía haber dicho que no o haber utilizado contra ella violencia o intimidación que no hacía falta porque ya la tenían doblegada, ¿no? Y sin embargo, a ella no se le reconoció intimidación y los tribunales absolvieron al que se quedó mirando y ni denunció ni pidió ayuda porque dijeron que se sintió intimidado ambientalmente. Es decir, es que hasta la intimidación teníamos otra vara de medir distinta para un hombre que no corría ningún peligro y supuestamente no se le condenó ni se le imputó por no pedir ayuda y no denunciar lo que allí estaba pasando, y sin embargo a ella no. O sea, en esto estábamos hace 5 años antes de la ley Zolosía, sí.
Clar, nosaltres avui sabíem doncs, quines han estat les condemnes, però hem parlat fins i tot amb una advocada francesa, hispano-francesa, i ens deia, pot ser que aquesta persona amb un bon comportament d'aquí a 13 anys ja pugui sortir al carrer. Que és una qüestió també, aquest senyor, Dominique Pellicot, té 72 anys, per tant ja és una persona molt gran que va a la presó.
Sí, efectivamente, eso en España ahora mismo no pasaría. Antes sí, pero ahora mismo también introdujimos en la ley solo sí o sí, bueno, primero, para cualquier suspensión de una condena corta de menos de 2 años de prisión, la obligación de programas formativos en igualdad y contra la violencia sexual. Pero para acceder al tercer grado, y esto es nuevo de la ley solo sí o sí, han de cumplir al menos la mitad de la pena y demostrar el aprovechamiento del programa de tratamiento de los condenados por agresión sexual, que esto es importantísimo. Y luego hay una pena de la que nadie habló cuando los tribunales, que habían puesto ya penas muy mínimas por hechos muy graves, dijeron, bueno, pues si la ley, algunos, no todos, si la ley nos permite penas aún más pequeñas, vamos a rebajar todavía un poco más. Y no compararon los códigos completos, que ahora hay una pena que para mí, como magistrada de una audiencia provincial que soy ahora, que cuando llegué a la Audiencia Provincial de Las Palmas me encontré señaladas 4 y 5 violaciones semanales de los años 18, 19, 20, 21, hay una pena importantísima, que es, aunque agredas a una mayor, la inhabilitación de 5 a 20 años más que la pena de prisión para trabajar o hacer actividades con menores, sean o no retribuidas. Esto supone sacar a los agresores sexuales de cualquier espacio de ocio, por supuesto, de clases, formativo, de deportes, de parroquias, que esto en realidad no protege solo a esa víctima, protege a todas las demás, a todas nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, esta comparación de penas no se llegó a hacer correctamente mientras, en ese derecho transitorio tan con tanta reacción política, mediática, sí, y sobre todo judicial, sí, sí. Claro. Y realmente son penas muchísimo más poderosas para prevenir y para reparar que un año más o menos de prisión cuando antes no se estaban cumpliendo y ahora sí han de cumplirse al menos hasta la mitad, que aún así el feminismo defendemos que lo importante es la reparación, que también hay en esa ley, ¿no? La reparación integral de la mujer, poner a la víctima en el centro y no al agresor.
El que aquí també s'ha vist és que Giselle ha volgut donar la cara, ha volgut denunciar, no? I aquí, per exemple, al nostre país estem veient com moltes dones últimament, en els últims mesos, diuen que no s'atreveixen a denunciar perquè la justícia els està revictimitzant o no se senten prou segures. Com solucionem aquesta falta de confiança?
Sí, pues esto, efectivamente, esto está sucediendo y no puede ser culpa de las mujeres. Si la macroencuesta de violencia contra las mujeres, la última de 2019, que la presentamos en 2020, decía, y dicen todos los datos oficiales, que solo el 8% de las víctimas de agresión sexual y el 13% de las víctimas de violación denuncian ante la justicia o la policía, es decir, que este sistema no llega al 90%, no podemos echar la culpa a que el 90% de las mujeres estemos equivocadas. O sea, realmente el Poder Judicial y el sistema policial tienen que formarse, que es obligatorio con la ley solo sí es sí, y demostrar también que saben tratar a las víctimas, que tienen formación en género y que están a la altura, ¿no? Y dar también esas reparaciones, escuchar y no revictimizar. Esta ley también puso, y en España ya está en vigor, afortunadamente, en normas procesales nuevas, como que no se pueden realizar determinadas preguntas a las víctimas sobre su vida íntima o sobre su vida sexual, salvo que excepcionalmente, o sea, ha cambiado la regla general y la excepción, el presidente del tribunal las considere imprescindibles o que no se pueden difundir sus datos. Pero aquí ha habido casos donde la víctima ha intentado dar la cara y se la ha machacado a ella. Entonces, es, bueno, desde luego admirable lo que ha hecho Isel Pelicot, pero pensemos, si no estamos mirando más a una víctima de fuera de España y a las de dentro de España, seguimos, bueno, pues socialmente en esa cultura de la violación, amparando, justificando más al violador, diciendo que se le lincha y, sin embargo, atacando a las víctimas de manera que resulta disuasorio ejercitar ese derecho y, claro, que se van a otros lugares donde sin tanto coste personal, pues pueden obtener acompañamiento, ayuda psicológica, jurídica y, sobretot, reparació.
Vaja, Victòria, que podríem dir que la llei del consentiment ens hauria de fer sentir orgullosos, però ara ha d'anar acompanyada d'una realitat, no?, jurídica i policial, etc. No? Vull dir, fem les lleis, però després hem de treballar-hi, oi?
Exacto, hay que implementarlas. Igual que pasó en el año 2004 con la ley de violencia de género, que era solo empareja o expareja, que en esto algunas comunidades autónomas, en concreto Cataluña, ya vais llamando violencia machista también a la violencia sexual y a otras, incluso a la violencia institucional, más tiempo. Pero a nivel estatal, recordemos que la ley de 2004 también sufrió una reacción judicial, 186 cuestiones de inconstitucionalidad con suspensión de esos casos hasta que hubiera sentencia del Tribunal Constitucional, y mucha necesidad de implementación de lo que es una certificación y una base social de administrativa, digamos, no judicial, de acompañamiento, de atención psicológica, tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas que también han sufrido violencia. Esto ha sido una evolución que esperamos que con la violencia sexual sea más corta, pero, por ejemplo, a 31 de diciembre de 2024 tendrían que estar abiertas en España un centro de crisis de 24 horas por cada provincia. Estos sitios son una sola puerta en la que tú encuentras, bueno, en Canadá, Estados Unidos, tal, en el sistema anglosajón del que provienen, de ese feminismo de los 70, también asistencia sanitaria. Afortunadamente en España hay un acompañamiento a esa asistencia, pero no hace falta que se preste ahí porque tenemos un buen sistema público de sanidad, pero toda la demás asistencia jurídica, psicológica, social, en una sola puerta, desde el principio, para que esa mujer venga al juzgado o al tribunal acompañada, informada, formada, que no venga sola y con un miedo y con una angustia, que al final, ¿qué pasa? Que eso en sentencia se reflejaba en usted está siendo poco coherente, no dijo exactamente lo mismo en la denuncia ante el policía cuando estaba en shock, no tiene las pruebas biológicas porque no le informaron bien.
Quiero decir que
es brutal la diferencia cuando se ponen esos medios, y esperamos que estén abiertos el último día de este año, pero parece que hay algunas comunidades que realmente tienen mucho atraso en esa implementación, que efectivamente, como dices, és més important que el BOE, no?
A veure si serveix el cas Pelicó perquè comencem a mirar-nos al melic. Tenim una llei, però l'hem d'implementar. Victòria Rossell, jurista, exdiputada i exdelegada del govern espanyol contra la violència masclista. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vostè.
Merci, bona nit.
Les dones i els dies. I ara, més dies.
I teníem a la Mar García Puig, que no la vull abandonar, escriptora, exdiputada de Podem, col·laboradora d'aquest programa. I com ho has viscut tot això? Com has viscut la sentència com a dona, com a feminista? Mar, quin gust et queda de tot això?
jo
que estem comentant.
Ho he viscut molt remoguda. Et deia abans que moltes gràcies per estar allà informant, no? Perquè, bueno, de fet, aquest matí t'he escrit, no? Perquè estava escoltant el programa d'ahir, que no el vaig poder escoltar en directe, i estava com plorant a l'autobús, no? Perquè... I t'ho he volgut dir, no? Perquè em queda una mica aquesta sensació de que estem vivint un moment històric. Jo pensava, fa dos dies va ser l'aniversari de l'Anna Orantes, no? Una persona que, contra la seva voluntat, es va convertir, per desgràcia, no?, en un referent feminista. La seva mort ho va canviar tot, no? Després està el cas de la Manada, no?, que ha sortit citat en el debat avui, i tinc la sensació que el cas Pelicot també és un moment històric del feminisme, no? Però moltes coses que esteu explicant des d'allà se m'escapaven, no? I que estic vivint com amb certa tristesa, també, no? Per exemple, aquesta espècie de reacció a França, no?, amb certa fredor i amb certa distància, no?, el que dius de Choquet.
Sí, sí, no hem passat d'aquí. De fet, a França la sentència no està en la notícia principal de diaris com, per exemple, Le Monde o Le Figaro, en qui tots obrien amb aquest tema. A Espanya, a molts altres llocs, fins i tot a Anglaterra, la BBC ha obert amb això. I aquí, per exemple, a França, passava com en successos, no? Creus que com podem començar a treure pit i pensar que tenim més consciència feminista a Catalunya que aquí a França, per exemple?
Home, jo, i això ja fa temps, no?, des de les vagues feministes del 8M, el feminisme català i a l'estat espanyol és un referent, no?, arreu del món i a nivell europeu. Crec que el cas Pelicot, a més, ha posat, no?, com a mínim, a Espanya i altres països. I sembla ser, pel que dius, que França, no?, i per les expertes que m'has estat escoltant, la qual cosa és realment molt trista, és que el debat del consentiment, no?, amb tota la pluralitat que té, però el debat del consentiment és central en el feminisme i en la vida de les dones, no? I que, per tant, parlar de consentiment i parlar-ne molt i molt, i legislar el consentiment, no?
Clar, les lleis van per una banda, les persones van per una altra. A vegades és difícil unir aquests dos trens, podríem dir, però que els moviments socials sempre van al davant de les institucions. I aquí això també es comença a veure, no? Hi ha la força del carrer.
Sí, i de fet les manifestacions que van haver-hi van ser prou, no?, a França sí que van ser força, no sé si multitudinàries, però van tenir cert ressò, no? Jo crec que més enllà, jo vinc just d'una xerrada feminista, no?, que estàvem amb la Natja Ferrer, la Marta Orriols i la Paula Bonet, i es lamentaven molt de que 20 anys no eren res, no? I jo crec que que la performativitat que té el cas Pelicot i aquesta sentència de culpabilitat per tots els acusats va més enllà dels anys de les penes, no? I la potència de mobilització del que ha fet aquesta dona donant la cara i dient jo no tinc vergonya, no? S'han d'avergonyir uns altres, el que esteu dient constantment, no? Que la vergonya canvi de bàndol. Això va més enllà i això precedeix a les lleis, no? I per tant, aquí sí que jo crec que per les franceses pot haver-hi una espurna d'esperança, no? De que...
Tu creus que d'alguna manera que Gisèle Pelicot hagi donat la cara ha estat molt important per tot això i que potser anima fins i tot el que dèiem, no? A moltes dones que tenen dubtes, ara ho hem vist, per exemple, amb el cas de Rejón, ho hem vist amb altres casos aquí a Catalunya, no? Costa, les dones diuen, prefereixo denunciar a Instagram amb un compte que denunciar la policia perquè no m'enfio de la policia, però tu creus que potser la mediatització d'aquest cas pot fer que canviï això, que les catalanes o les espanyoles tornem a confiar més en les institucions?
Jo espero que sí, perquè jo crec... jo pensava, just veient, no?, fa dos dies que hagués estat l'aniversari d'Anna Orantes, pensava com la cara d'Anna Orantes és una icona, no?, ja, que almenys jo, que era molt jove, i ho recordo, i com s'ha convertit en una icona feminista, no?, i que amb ella la justícia no la va protegir. No? I Gisèle Pelicot també, el fet de que hagi donat la cara, també tenim la seva cara molt present, no? I a vegades les imatges, els rostres, no? Tenen una potència molt forta a l'hora de memoritzar i a l'hora d'empatitzar, no? I pensava què important que és aquesta sentència condemnatòria més enllà dels anys per dir, i més enllà d'algunes coses que heu explicat, no? Doncs de com s'ha desenvolupat el judici, tot plegat, no? Però per dir, hi ha hagut un judici, ella ha donat la cara i la sentència és condemnatòria, per tant, són culpables. Més enllà dels anys que estiguin a la presó, més enllà de, no? De després moltes coses que es puguin analitzar en la sentència. I una mica estem vivint aquesta reivindicació de que víctimes i culpables no només les dictamina la justícia, no? I que hi ha altres formes de denunciar la violència. Però tampoc hem de perdre la justícia, tampoc hi hem de renunciar.
Absolutament, absolutament. Marc García Puig, exdiputada de Podem, col·laboradora d'aquest programa, escriptora i moltes coses més. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'estudi de Catalunya Ràdio i una abraçada. Ens veiem aviat parlant de moltíssimes altres coses i de dones combatives sempre com tu. Gràcies.
Una abraçada, Montse.
Merci. Hold my head like a live wire. Duck quick now I hear gunfire. Caught somewhere in the space between. Do you love me? Do you love me? Everything. Hem parlat molt de com ho veiem a Catalunya, com ho veiem tot el que ha passat amb el cas Gisèle Pelicot, quines ressonàncies tindrà aquest cas amb nosaltres, però quan feia una mica més d'un mes que va començar aquest judici vam entrevistar l'escriptora feminista francoespanyola Isabel Alonso i recordo que en aquella entrevista ens va explicar que les feministes a França estaven molt acomplexades i que encara hi havia molta feina a fer. Isabel Alonso, feminista, escritora des de París. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, estoy muy bien, gracias.
Ya te tenemos alquilada, ¿eh? Ya ves que siempre te llamamos, pero nos gusta lo que nos vas contando. ¿Qué valoración haces de la sentencia y también de cómo se ha tratado el caso en Francia? Porque decíamos en este programa que nosotros estábamos muy emocionadas y había mucho media, pero nos ha dado la impresión que la gente de Aviñón faltaba en este tribunal. ¿Cómo lo has vivido tú desde París?
No, bueno, la primera cosa ha sido el aflujo de periodistas y de equipos de tele del mundo entero. Ahí había gente de todas partes, había de todo.
Sí, sí, totalmente.
Ahora, y las que no han fallado ni un solo día han sido las feministas, muy jóvenes la mayoría de ellas, pero en lo que concierne la población de Aviñón propiamente dicho, no lo sé porque yo no estoy allí, ¿no? Uh-huh. No sé cuál ha sido la agitación y el nerviosismo en la ciudad, porque, bueno, es una ciudad que tiene costumbre de tener mucho jaleo porque está el Festival de Teatro del Verano, sí, y es una ciudad, sí, siempre con mucho, mucho bullicio.
Pero ahora, en París... No sé,
En París han habido algunas manifestaciones, ha habido, bueno, mucha solidaridad y muchísimo entusiasmo con la personalidad de Gisèle Pelicot particularmente. Se ha hecho una especie de icono, de una figura. Tiene una manera de ser y de comportarse y de un lenguaje corporal muy particular, muy digno, muy así, muy... O sea, que todas las mujeres se pueden identificar, no, nunca dice una palabra de más y siempre está ahí presente. O sea, que ha sido lo que más destaco yo es la figura de Gisèle.
Lo decíamos antes, que quizás los periódicos no han escogido este tema para hacer portada de ellos. Nos ha dado la sensación que en algunos casos, en algunos periódicos, en algunas grandes cabeceras de periódico, era un caso mucho menor.
Bueno, es que el contexto, tú ya sabéis cómo funcionan las medias de comunicación, ¿no? Que cada día tiene que traer su nuevo deus ex machina, su nuevo acontecimiento. Y con la época que hemos tenido sin gobierno, sin primer ministro, parece como si Gaza, Ucrania, o sea, ha habido tal derroche de noticias increíbles día tras día tras día, que de cierta manera se había convertido el juicio de Aviñón en una especie de rutina, ya que la verdad es que también como los hechos eran innegables, o sea, no había debate si había habido o no ha habido violación, porque como ahí estaban las imágenes, pues claro, se han encontrado que no tenían defensa posible. Lo único que han tenido es explicarse y tratar de decir que, yo qué sé, las diversas estrategias que han desarrollado no eran sobre el fondo. O sea que, no sé, quizás sea por eso, no sé. Pero, en fin, a mí me parece que sí que ha sido mucha, mucha presencia mediática constante, a pesar de...
¿Crees que haya
habido muchos otros acontecimientos. Uh-huh.
¿Crees que habrá algún cambio en la conciencia de los franceses a través de este caso?
Mira, aquí hay una especie de optimismo un poco beato que dice que la vergüenza cambia de bando, que nunca nada será igual, pero es que yo eso ya lo he oído cuando hubo los juicios por la violación en los años 80 o 90, que fue el de Gisèle Halimi. O sea, cada vez que ocurre algo un poco así espectacular, todo el mundo se cree que va a cambiar todo. Pero hoy, al salir, ha habido un incidente con uno de los abogados de los violadores.
Sí, sí, estábamos enfrente.
Que ha insultado a las feministas y las ha tratado de todo, de histéricas y todo
de
eso.
De llenas.
Y de llenas. Sí, sí, sí. O sea, que tú te crees que estamos poniendo abajo el sistema establecido y el orden establecido y el patriarcado y todo eso. Y solamente estamos un poquito arañando la superficie, porque en cuanto pasan 5 minutos, pues ya han vuelto a sus viejos reflejos, ¿no?
Clarísimo. Isabel Alonso, muchísimas gracias. Vamos a seguir llamándote siempre para que nos expliques cómo es Francia, si está mejorando en feminismo o todavía falta muchísimo. Muchísimas gracias.
Nosaltres ho deixem... Todavía falta, pero luchemos. Gracias,
sí,
a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí, aquest programa que hem fet possible gràcies a aquesta feina d'equip meravellosa. Judit Pastor, Mireia Dalmau, Montse Comelles, Carla Verdés, Sam Silva, Matilde Seoane, i especialment vull donar les gràcies a l'Ali Colomer i a Roser Parera per fer-ho possible. I acabem aquí. Ara continua el Catalunya Nit. Bona nit.